Al Cafè de la Ràdio hi trobareu un esmorzar complet d'informació cada dia des de les 9 fins a 11:45.
Sabadell se suma com cada dia 1 de desembre a la commemoració del Dia Mundial de la Sida amb diverses iniciatives com ara la il·luminació de les fonts de la ciutat de color vermell, una llaçada vermella a la façana de l'Ajuntament i un acte institucional organitzat per Actua Vallès que per culpa de la Covid-19 serà en format telemàtic. Intervindran l'alcaldessa Marta Ferrés i el president de l'entitat del tercer sector, Joan Ofroy. També intervendran persones amb VIH que explicaran la seva experiència amb la malaltia i l'estigmatització que han patit en algun moment. Es calcula que a Catalunya hi ha prop de 33.800 persones que viuen amb el VIH. El 87% del total són homes. Per abordar la realitat del col·lectiu, conversem amb el director d'Actua Vallès, l'Alberto Capitán. Molt bon dia, Alberto.
Hola, bon dia.
Quin és el lema d'enguany del Dia Mundial de la Sida, que sempre busqueu algun lema que ens faci remoure consciències?
Bueno, per nosaltres el lema que proposem és contra l'estigma i la discriminació. Per nosaltres és l'assignatura pendent, superar tot l'estigma i discriminació associada al VIH, i és on volem treballar i impulsar campanyes intensament.
A dia d'avui, encara, avui repassava per preparar l'editorial del programa, el primer cas es detectava l'any 81, per tant estem parlant de pràcticament 40 anys des del primer cas i encara hi ha estigma i discriminació?
Sí, és el que l'assignatura pendent que tenim amb el VIH. Hi ha persones en situació de discriminació, ja sigui en l'entorn laboral, l'entorn personal, per desconeixement, per por. Ens hi trobem molt sovint amb aquest rebuig. I el propi rebuig de la persona que viu amb VIH, primer, i després el de l'entorn més proper. Encara està molt associat a l'imaginari d'haver fet alguna cosa malament.
Clar, aquí dius el propi rebuig de la persona quan descobreix que té la malaltia, no? Què vols dir exactament, Alberto?
Doncs una mica tot el procés que la persona ha de fer per poder acceptar aquest diagnòstic, per poder entendre les limitacions o el com li canvia a partir d'aquest moment la vida. L'imaginari és bastant més gran del que realment és actualment, no? Encara perdura una consciència, no?, molt associada a la mort, que actualment no té tant de sentit, però sobretot com una mena de conducta, d'haver fet de càstig, d'haver fet alguna cosa dolenta o malament, per això m'he infectat, i de la por a transmetre el virus a altres persones. La part del que està molt present és que això que m'ha passat a mi doncs no li passi a les persones que m'estimo.
Com van creixent els casos? És a dir, segueixen creixent al ritme estable, com ens anàveu dient anys enrere, els nous casos de VIH a Catalunya i el que sabeu a Sabadell i a l'àrea doncs, on treballa Actua Vallès?
L'últim any, l'informe que tenim és el del 2019 a nivell de Catalunya, indica un cert descens amb el número de casos detectats. Estaven aproximadament a Catalunya amb unes 700-750 persones que es detecta una nova infecció, i les dades del 2019 havien baixat cap a les 600 aproximadament. I això s'observa també a nivell de l'estat espanyol, no? una certa disminució amb el número de deteccions que s'havien fet. Ara bé, que això que és una bona notícia, la part dolenta d'aquesta notícia és que pràcticament la meitat són persones amb retard diagnòstic, és a dir, persones que fa molts anys que estan amb la infecció activa.
I aquí és on ve la qüestió de la que parlem cada 1 de desembre, no? Pràcticament, Alberto, la importància d'aquest diagnòstic ràpid, no? En aquest sentit, què és el que s'hauria de recomanar a la ciutadania? Què és el que hauríem d'explicar?
Doncs poder valorar que en quin moment he pogut tenir una pràctica de risc. Ja no parlem de col·lectius que puguin tenir més o menys risc, sinó de quines pràctiques he fet. Llançarem una campanya amb autobusos a la ciutat on es mostren a persones que no pertanyen a aquest col·lectiu. Sota el lema nosaltres ja ho sabem. No? Apareix una parella heterosexual, apareix una dona gran, una dona jove, emmarcat en aquest lema. No? Jo ja m'he fet la prova. i tu, interpel·lant una miqueta doncs, a totes aquestes persones que tenen la percepció, una percepció de que no han fet, que no han tingut pràctiques de risc, que és on s'acumula el retard diagnòstic.
Que es concentra, per tant, en algun perfil concret, entenc aquest retard diagnòstic, perquè si esteu centrant-ho en aquests perfils diferents, que em deies ara, és perquè hi ha un perfil que segurament ja ho té més en ment i que fa les proves de forma més periòdica, i un altre perfil que creu que amb ell no li tocarà.
Sí, on tenim un retard diagnòstic important és en el cas de dones de mitjana edat. Dones a partir de 35-40 anys concentren una part de retard diagnòstic molt, molt important.
I s'explica per?
Per aquesta percepció de que no han tingut una pràctica de risc, perquè tenen una parella estable, perquè, no, bàsicament per aquesta sensació que tenim de que la parella estable és un factor de protecció.
Clar, ho és si és estable per les dues bandes, no?
Sí. I si coneixem l'estat serològic de la persona, si no el coneixem, doncs no ens dona cap mena de protecció.
L'acte d'aquest migdia anirà en la línia de denunciar aquest estigma present i d'aquesta importància també de fer-se les proves quan toca?
Sí, l'acte, aquest any l'hem hagut d'adaptar moltíssim i de fer un format molt, molt reduït, una declaració institucional per part de l'alcaldessa, per part del president de l'entitat, on presentarem això, i també ens comentarà tota una iniciativa que s'ha fet al voltant de la lluita contra l'estigma de discriminació amb l'IES Vallès, amb l'Institut de Batxillerat Artístic, que donarà peu a un mural que s'inaugurarà de cara a l'1 de març, al Zero Discrimination Day. Hem fet una acció de formació i sensibilització amb aquests alumnes, i ells han treballat tot un seguit de propostes artístiques que es materialitzaran en un mural permanent a la ciutat.
Per tant, es presentarà aquesta, diguéssim, aquesta política de... aquesta campanya doble, no?, que és una banda això dels autobusos, que ens explicaves. Això estarà tots els autobusos de la TUS, en alguns, com funcionarà?
Estarà, crec que amb una, un o dos autobusos de la TUS. Fer-ho a tots és molt extremadament car.
Amb aquesta idea de fer-nos aquesta prova diagnòstica, aquesta iniciativa amb l'IES Vallès sortia de l'IES Vallès, els anàveu a buscar des d'Actua Vallès, com ha anat?
Els vam plantejar la proposta de treballar l'estigma i discriminació al voltant del VIH amb aquestes dates. Els hi va semblar interessant i recollir aquesta proposta en el marc d'aquells, no, que els alumnes treballessin amb alguna proposta i fessin algun tipus de servei, i dona peu a aquesta, no, amb un seguit de propostes artístiques que s'hauran de iniciar una votació per veure quina és la que es transforma en aquest mural, i sobretot el que em semblava molt interessant és que això es traslladés cap a tenir un mural permanent a la ciutat on reclamem aquesta part de lluita contra l'estigma i la discriminació.
Un mural permanent que on estarà ubicat?
De moment no es pot dir. Però sí que és un espai cèntric. De cara al Zero Discrimination el presentarem i es farà la posada en escena, però sí que és un espai que quan vam parlar amb l'Ajuntament el que van dir, bueno, el que no volem és que sigui un espai que no tingui visibilitat, que sigui en un espai no sota un pont amagat, sinó que sigui un mural a nivell de ciutat.
Doncs estarem pendents de quan ho puguem saber on estarà ubicat aquest mural, i també com serà. Serà de cara a l'1 de març, em deies, Alberto?
Sí, de cara a l'1 de març.
Pel que fa a la feina que pot fer l'administració per reduir o per treballar contra aquests estigmes, què és el que els demaneu a les administracions?
Amb la banda d'administració, no tant de l'administració local, sinó d'administracions autonòmiques i estatals, és la revisió de totes aquelles polítiques pròpies que hi ha en el marc d'administració, de funció pública, que són clarament discriminatòries. També que es persegueixin algunes actuacions a nivell de companyies privades que van en contra de la legalitat vigent, on encara existeixen clàusules discriminatòries per persones amb VIH, com per exemple a l'hora de contactar assegurances de vida. També la qüestió de l'accés a determinats tipus de tractaments o el com s'executen alguns d'aquests tractaments.
per tant, aquesta qüestió damunt la taula. Aquest mes, bàsicament, aquest últim any, estem parlant molt i molt del coronavirus. Jo deia avui a l'editorial, avui parlem d'un altre virus, en un any en què estem parlant molt d'un virus, no?, com és el coronavirus. En què us ha afectat el coronavirus en el dia a dia d'Actua Vallès en aquest any?
Molt, moltíssim. Ens ha capgirat la planificació, ens ha capgirat la forma d'intervenir, ja no només per la part de fer servir més mesures de protecció, i ens hem hagut d'adaptar molt, sinó tota la part social que està associada al coronavirus. Nosaltres ja treballem amb població en risc d'exclusió social o en situació d'exclusió social, i això el que ha fet és multiplicar les demandes. Hem hagut de fer a l'inici, doncs, crides per tenir recursos econòmics, per comprar aliments, per poder fer atenció domiciliària. Realment ha estat un any molt, bueno, suposo que per totes les entitats que ens dediquem a l'àmbit de lo social, realment extraordinàriament complicat d'adaptar-nos, de protegir-nos a nivell de tècnics i voluntaris, però també a nivell de com s'ha magnificat la demanda. I el que vindrà després, no? També el panorama de cara als propers anys a nivell social, que és extremadament, extremadament complicat.
Pel que fa a la relació entre coronavirus i VIH, perquè és una de les coses que porto llegint tot el matí, no? La persona que té el VIH pot tenir més incidència al coronavirus? Pot tenir alguna efecte més gran al coronavirus en la persona? Què és el que sabem d'això?
Hi ha poca casuística. Hi ha casos a nivell mundial on hi ha hagut persones amb VIH que s'han infectat pel coronavirus, i les respostes, com a mínim el que sembla actualment, és que evolucionen de la mateixa forma que la població general. Ara bé, en el cas d'una persona que té les defenses pel VIH, les defenses afectades, doncs té menys capacitat l'organisme per fer-li front. Pot acabar sent una complicació en el cas d'una persona amb VIH que tingui el sistema de salut deteriorat. En el cas d'una persona que amb VIH, que el seu sistema de salut està funcionant bé, el sistema immunitari està funcionant bé, la complicació serà la mateixa que amb una altra persona. Hi ha persones que evolucionen molt malament i altres persones que el passen sense cap mena de conseqüència. El que sí també s'ha vist és que l'efecte dels retrovirals que es prenen pel VIH no tenen una incidència per frenar el coronavirus, que semblava al principi que podia haver-hi com una certa protecció, i sembla que no, que aquests retrovirals, doncs, no són capaços de frenar la multiplicació del coronavirus.
Per tant, depèn molt de l'estat en el que estigui la persona a nivell global, com ens passa a qualsevol de nosaltres, no? De les sí. patologies associades, etc, etc. Per tant, sí. Normalitat absoluta, per dir-ho d'alguna manera, no?
Sí, en aquest cas, sí, una normalitat. S'han de protegir, evidentment, com qualsevol altra, com qualsevol altra persona, però no hi ha una complicació sobreafegida.
Parlàvem abans de nous contagis, em posaves dades de 2019, les dades de 2020 entenc que no les teniu, però si més no segur que teniu sensacions, Alberto. La sensació és que el coronavirus ens pot haver afectat en el sentit d'haver baixat d'alguna manera l'atenció també en la detecció del VIH?
Si ens pot haver fet baixar la part de detecció.
Sí, és a dir, que les persones vinguin a fer-se la prova, que el sistema sanitari... Mira, t'ho explico perquè fa uns dies parlàvem del Dia Mundial del Càncer de Mama, per exemple, i ens deien que els hi faltaven 300 diagnòstics que habitualment tenen aquestes alçades de l'any i que no tenien. I deien, no és que no hi hagin, és que segurament és gent que no ha vingut pel que sigui. Llavors t'ho preguntava en aquest sentit.
Sí, evidentment, això segur que ens hi trobarem, perquè... Els serveis de... El VIH es detecta per bàsicament per dues vies. Hi ha els centres comunitaris. A Catalunya les deteccions de VIH venen per centres comunitaris com Actua Vallès o dins de la xarxa de salut ordinària. Tots dos hem estat tancats durant bona part de... No, uns quants mesos de l'any. Això fa que el número de proves que hem fet a nivell de VIH sigui menor que en altres anys. Tot i això, nosaltres... hem fet més deteccions de VIH amb el que portem d'any que anys anteriors, i també més detecció d'altres ITS. Per nosaltres sí que ha estat un any on hem fet més deteccions, però creiem que a nivell de Catalunya doncs, realment baixarà, però no serà una dada real. El que tindrem és més retard diagnòstic en el futur,
I això
com passarà
que...
amb altres malalties. El que explicàvem de càncer de mama és que es detectarà més endavant en un estadi més avançat.
Pel que fa a aquestes més deteccions que heu fet des d'Actua Vallès, és perquè heu fet més proves, heu posat més proves a disposició per la situació que estava passant, o és perquè realment hi haurà més casos aquest 2020?
Nosaltres sí que acabarem fent més o menys la mateixa quantitat de proves que l'any anterior, perquè sí que, tot i que hem estat uns mesos tancades quan hem fet la represa, hem potenciat el servei de cribatge. I bueno, veurem, hem d'esperar les dades a nivell general. Si hi ha una davallada de casos, sí que hem de fer la lectura de, bueno, que no s'han fet tots els cribatges que haurien estat possibles en un altre any normal i que ens trobarem en el futur, no? Els anys successius es trobarem amb deteccions amb retard diagnòstic.
Per acabar, Alberto, recorda'ns una mica quin és el nivell de vida o de quina manera viuen a dia d'avui les persones que tenen el VIH i la diferència aquesta que cada any repassem i que crec que és bo que tornem a repassar entre tenir el VIH i desenvolupar la sida, no? Què vol dir una cosa i què vol dir l'altra?
Bé, hi ha uns objectius a nivell d'ONU-SIDA, a nivell internacional, que ho expliquen molt bé, que és aquest no? Detecció, tractament, vinculació a tractament i qualitat de vida. Que parlen de que si som capaços de fer una bona detecció, que la major part de les persones amb VIH estiguin diagnosticades, estiguin tractades i el tractament sigui eficaç, que és el que es persegueix i que actualment és un índex, a Catalunya és pràcticament el 90% dels casos tractats, es aconsegueix la supressió de la càrrega viral i que la persona no tingui manifestació clínica, la seva evolució és perfecta, és totalment normal. Fan una vida com amb una malaltia crònica, això sí, però poden fer una vida amb un nivell de qualitat igual que qualsevol altra persona. S'han de fer controls, analítiques, etc. Però actualment el seguiment d'aquest malalt, d'aquest pacient crònic, està sent molt, molt exitós. I la diferència és aquesta, entre el VIH i la sida, és que amb el tractament que és eficaç no s'arribaran a estadis de desenvolupament tan avançat de la malaltia com pot ser la sida. Sí que ens estem trobant, però, amb persones que es detecten ara en fase sida pel retard diagnòstic, és a dir, persones que fa molts anys que tenen la infecció activa, que no se'ls ha detectat prèviament i quan es detecta és que ja han entrat en estadi sida. A través del tractament poden recuperar aquesta situació.
És a dir, el tractament pot recuperar i tornar a la malaltia crònica.
Exacte, sí, sí.
Per tant, la investigació ha fet moltíssima feina en aquest sentit, perquè també una altra cosa que et volia preguntar, no? S'ha parlat molt de la vacuna o no de la vacuna de la sida. Recordo la primera entrevista que li fèiem al doctor Cervantes, just quan esclatava tot plegat del coronavirus, li deia, estem buscant tots la solució amb la vacuna, i ell em deia, fa 10, 12, 15 anys que busquem una vacuna per la sida i no l'hem trobat, és a dir, buscar una vacuna no és tan fàcil. Ara sembla que les del coronavirus estan molt avançades. No sé si, vista en perspectiva, potser no s'ha investigat tant a la sida o s'ha posat més la feina en aconseguir que aquest malalt pugui tenir aquesta vida com la que té ara, no? Per tant...
Ha anat en paral·lel. Per una banda, tot el que és el tractament farmacològic enlaçat al VIH, que és com a retrovirus, que ha aconseguit frenar la seva capacitat de transmissió. I després hi ha hagut molts esforços, realment a nivell internacional, tant públics com privats, en la investigació de la vacuna del VIH. La diferència principal radica en que jo no soc viròleg, però l'estructura del virus són bastant diferents i que l'accés a una vacuna com la del coronavirus és relativament més senzill o bastant més senzill que la del retrovirus del VIH. Aquesta és, no, l'explicació molt simple, és que dels coronavirus hi ha una capacitat per produir, per investigar i produir una vacuna de forma més o menys ràpida, i en el cas del retrovirus, per la seva complexitat i per la seva forma de desenvolupament, no és tan senzill.
Doncs n'hem parlat de tot plegat amb l'Alberto Capitán, el director d'Actua Vallès. Alberto, gràcies per haver-nos acompanyat avui, que vagi molt bé, i pendents de l'acte, aquest acte institucional previst per avui. Que vagi molt
gràcies
bé.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.